De conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
Senyores, senyors, què tal, com estan? Bon dia, benvinguts, ben trobats, un dia més a un programa més. Hola, Maria.
Hola, bon dia, Xavi.
La Maria López avui ens acompanya als nostres estudis amb els controls tècnics del Jordi Puy. Estem disposats a començar el programa d'avui.
Parte de la musculatura de mi rostro se destensó en pocos segundos. Y a continuación, mi brazo y mi pierna derechos fallaron al mismo tiempo, mientras de mi boca comenzaron a surgir balbuceos sin ningún sentido. Un ictus comprimió esta década en pocos minutos, marcando un camino bastante distinto del que yo me había imaginado. He sobrevivido y ahora empieza la vida de la otra Isabel.
Doncs ja ho veieu, una mostra del que serà el capítol 2 d'Alta Sensibilitat, una vida rota por el ictus.
Estàs escoltant Espai Vital.
Ara és hora, a l'Espai Vital, de tractar d'una innovació. Ja saben vostès que dins l'Espai Vital ens agrada conèixer quines són les últimes notícies aparegudes en el camp de la medicina i, en aquest cas, de la formació de la medicina. Els explico. L'Hospital de Mar de Barcelona incorpora un microscopi virtual d'última generació per la formació de futurs professionals de la medicina. Doctor Josep Lloreda, bon dia.
Bon dia.
Jo dic que per la formació de futurs professionals de la medicina, però d'altres coses també ens portarà aquest microscopi, no?
Sí, efectivament, és un instrument que permet agilitzar i millorar la disponibilitat d'imatges microscòpiques amb una qualitat igual que la d'un microscopi, és a dir, es pot canviar d'augment, augmentar, disminuir, amb una gran capacitat de resolució. I això té aplicacions indubtables per a la docència. Els alumnes poden, des de casa seva i a través de l'ordinador, tenir un microscopi dintre de l'ordinador sense necessitat d'adquirir un microscopi convencional ni de que la universitat els hi faciliti, sinó que poden treballar per ordinador i estudiar amb tot detall les imatges. Però no hi ha dubte que, a part d'això, hi ha unes altres aplicacions que també han motivat la instal·lació d'aquest equipament, que són, per exemple, la capacitat de fer consultes a distància. Si hi ha un expert mundial en un tema, no cal enviar-li el material, el tumor del que es tracti o la patologia de la que es tracti, sinó que per via electrònica, digital, diguéssim, es pot revisar la imatge com si fos una preparació histològica convencional. És a dir, el que s'anomena telepatologia, és a dir, diagnòstic patològic a distància.
I, si més no, en aquest sentit, el tema de l'emmagatzematge, que es pot fer de totes les mostres sense ser físiques.
Exacte, aquest altre és un altre aspecte molt important, tant des del punt de vista tècnic com legal. Des del punt de vista tècnic, perquè el material de vidre que utilitzem per fer les nostres preparacions histològiques per mirar el microscopi, doncs ocupa molt espai físic, ocupa, a més, grans extensions i té, és molt costós de custodiar i de mantenir. En canvi, d'aquesta manera, doncs es poden guardar les imatges amb una qualitat total, és a dir, no són fotografies, no és una imatge estàtica, sinó que és la possibilitat de fer un estudi microscòpic virtual a través de l'ordinador tota la vida, i això permet, a més, conservar aquestes mostres de manera impecable. Les mostres convencionals amb el temps es deterioren i perden qualitat, i moltes vegades s'han de retenir o reprocessar. En aquest cas, això s'evita perquè la mostra queda, diguéssim, immobilitzada en una preparació virtual que no perd qualitat al llarg de tot el temps.
La qualitat i quantitat de mostres en aquests moments és àmplia o no?
Sí, clar, és com tot el que té a veure amb informàtica i innovació. Al començament, doncs, estem ja fent unes primeres col·leccions bastant completes de casos, però el que estem implementant també, i no tenim encara desenvolupat del tot, és arxivar tota la patologia del servei d'aquesta manera. És a dir, totes les mostres de totes les preparacions, tant de citologies com de biòpsies, és a dir, mostres tant de teixit com de cèl·lules individuals, emmagatzemades d'aquesta manera, això ho anirem portant a terme al llarg dels propers mesos i anys, perquè és una tasca, doncs, molt, molt, molt llarga, no? Ja revisem, pensi que nosaltres revisem a l'any al voltant de 50.000 mostres de pacients, i cada una d'elles genera moltes preparacions histològiques, i emmagatzemar tot això, doncs, vol temps i, doncs, recursos informàtics.
Les mostres que no són vàlides se'n refusen, surten d'aquest microscopi o no?
Sí, el que, clar, lògicament hi ha d'haver una política d'emmagatzemament. Per exemple, en el cas dels estudis citològics, que molta gent coneix perquè molta gent s'ha sumès a un estudi citològic, per exemple, ginecològic, moltes d'aquestes exploracions tenen un resultat negatiu. Llavors, aquestes no té massa sentit gastar memòria digital, diguéssim, per conservar una mostra que és negativa. En el cas de la citologia, el que es tendeix a fer a tot el món on hi ha aquests equipaments, que no n'hi ha masses encara en funcionament, doncs és guardar només els casos que tinguin un diagnòstic, per exemple, de malignitat.
Doctor, la setmana passada vaig estar parlant d'una altra innovació, que era el poder operar a un pacient amb robòtica. Això ja es fa de fa temps.
Sí.
Suposo que això deu ser un complement també a l'hora d'operar en aquests casos.
Bé, sí, és a dir, d'alguna manera complementa, per exemple, els estudis intraoperatoris es poden fer d'aquesta manera. Si hi ha un cas molt difícil, una situació molt complexa que requereix la consulta d'un expert, això es pot fer al moment. És a dir, antigament no tenies aquesta possibilitat. Avui en dia un patòleg que estigui sol en un hospital a distància de les capitals on hi ha els centres de referència pot tenir el suport immediat en el moment de la intervenció d'un microscopi virtual, i això és una possibilitat que, doncs, en fi, obre tot un món de seguretat i de diagnòstic a l'abast de qualsevol patòleg en qualsevol lloc del món.
Doncs ja ho veuen vostès, quan la sanitat es va reduint, nosaltres el que fem és comprar un catxarro nou per seguir innovant. No parem, no? Les retallades no us afecten gaire.
Bé, les retallades són una oportunitat per estimular la imaginació dels que hem de sobreviure en aquest període de crisi. I la veritat és que el que hem fet per adquirir aquestes infraestructures és demanar recursos públics a través d'ajuts de l'Institut de Salut Carles III, que és una institució de Madrid que gestiona els recursos dedicats a la recerca i a la innovació tecnològica. I d'alguna manera, doncs, també el fet de ser pioners a l'Estat espanyol i un dels centres pioners a tota Europa en aquesta metodologia, en aquesta tecnologia, fa que les llicències i l'ajut de suport informàtic per l'utilització del programari, doncs tot això ho tenim pràcticament a preu de cost, i amb aquests ajuts de l'Institut Carles III i de les RETICS, de la xarxa de biobancs, de bancs de teixits i de tumors d'Espanya, doncs els ajuts d'aquests organismes públics, doncs, han permès adquirir això sense cost per a la sanitat catalana.
Doncs molt bé, doctor Lloreda, gràcies per haver atès els micròfons d'Espai Vital, i l'animem a seguir endavant, eh? Sí, encara que hi hagin retallades, vostès segueixin davant.
No, nosaltres hem de fer de les dificultats una oportunitat per millorar coses que es poden millorar i estimular la imaginació. Com sempre passa en temps difícils, ens veiem obligats a aguditzar l'ingeni i estimular la imaginació.
Gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
I tu, des d'on ens escoltes? Espai Vital sense fronteres. Just a small town.
I tant que estem sense fronteres, de fet arribem a tot el món. Bé, de fet, Perones, Ripollet, Cerdanyola, Montcada, Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell. 6 emissores, de les quals tindrem crònica d'aquí a breus instants. Però ara el que toca és parlar del blog d'Espai Vital. Maria.
Us recordem el nostre blog, que és molt interessant, on anem penjant notícies de caire metge, de caire informatiu, on podeu també accedir al nostre programa baixant-nos per internet. La web és http://radio-mig-espai-vital.blogspot.com.
Us dono una solució per tot aquest follon de l'adreça del blog. Aneu a Google, i amb aquest cercador poseu Espai Vital i la primera de les opcions és el blog d'Espai Vital. Què porta avui el blog d'Espai Vital?
Avui tenim una notícia que parla de les cadires elèctriques. I us la faré en castellà, perquè com som bilingües aquí, parlem igual català que castellà.
Sabemos mucho nosotros.
Mucho de muy poco, pero bueno. Una de cada tres personas que compra una silla de ruedas eléctricas lo hace por motivos emocionales. El 31% de los usuarios que se inclinan por adquirir una silla de rueda eléctrica lo hacen llevados por motivos emocionales. Así lo recoge el estudio Semantic Space in Electrical Wheelchairs and Scooters from Users, presentado por Juan C. Chicote y Juan V. Dura, investigadores de Vía Libre y del Instituto de Biomecánica de Valencia, respectivamente. Este es uno de los resultados contenidos en el informe de Vía Libre, la empresa del Grupo Fundosa, corporación empresarial de la Fundación 11, que desde hace dos décadas impulsa y promueve actuaciones en materia de accesibilidad universal y diseño para todos, presentados en el Congreso AAT 2011, celebrado del 31 de agosto al 2 de septiembre en Maastricht. El estudio se basa en una encuesta realizada a 28 usuarios que valoraron 28 productos, sillas de rueda eléctricas, plegables y no, así como scooters, sintetizando su percepción en 5 conceptos claves: movilidad, seguridad, ligereza, modernidad y personalización. El concepto de movilidad tuvo una buena valoración en todos los productos, así que el de seguridad. Sin embargo, los usuarios no consideraron suficiente los atributos relacionados con los conceptos ligero, moderno y personalizable, por lo que acciones orientadas a la mejora de los elementos de diseño relacionados con estos tres últimos mejorarán la percepción del usuario sobre el producto. Más allá de la accesibilidad y usabilidad de estos productos, el valor emocional es de gran peso, 31,4% del total, por lo que los fabricantes deben tener en cuenta no solo la funcionalidad, sino también los deseos de los usuarios finales.
Realment important, realment important que les persones que vagin a comprar una cadira de rodes es preparin emocionalment, pràcticament. Perquè la gent que ha de portar una cadira de rodes elèctriques no està per moltes tonteries, sinó que té una malaltia, i aquí, des d'Espai Vital, el que volem fer és dir-los que no passa res i que, de fet, la persona que porta una cadira de rodes és simplement per comoditat, senyors, que no fa falta haver-la de portar. Digue'm.
No, que jo des d'aquí faria una crida, perquè és una cosa que sempre m'ha remogut molt l'estómac, i és, sisplau, els conductors no aparquin en els pas de zebra, perquè no poden passar les persones en cadira de rodes.
Sí, senyora, i aquí estic totalment d'acord. Passos de zebra i badens, rebaixes de les ceres, que Ripollet en aquests moments està molt ben adaptat.
La veritat és que sí.
Maria, seguim endavant.
Tenim una altra notícia que ens parla de l'especialitat de medicina preventiva, una necessitat. Nosaltres pensem que és una notícia molt interessant perquè totes les malalties estan basades prèviament en medicina preventiva. És una opinió d'un senyor metge i parla del projecte de Real Decreto de Troncalidad. La farem també en castellà, si no et sembla malament.
Perfecte.
Vale. El proyecto de Real Decreto de Troncalidad, que de seguir adelante va a condicionar en gran parte el desarrollo futuro de los programas de formación sanitaria especializada, el MIR para entendernos, ha servido, entre otras cosas, para que aflorasen conflictos frutos entre distintas maneras de entender las especialidades y también para que más de uno o varios grupos de presión, con o sin respaldo democrático, intenten defender sus posiciones y algún que otro privilegio. Dentro del sistema MIR existe la especialidad de medicina preventiva y de salud pública, lo que dice el título oficial de especialista. La medicina preventiva es una parte esencial de la medicina moderna que pretende entender la salud y la enfermedad desde un punto de vista colectivo. Poblaciones con intención de prevenir y controlar las enfermedades, complementando así la vertiente más tradicional de la medicina clínica. Pacientes individuales, intención básica de tratar y curar. Existe la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, SEMS, de la que defiende el carácter inequívocamente médico de la especialidad, y otras dos sociedades, la Española de Epidemiología, SE, y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS, que rechazan la inclusión de la especialidad en tronco alguno y abren la puerta a que se agrupe también a otros profesionales no médicos. Esto ha generado un conflicto y hay confusión y recelo. La medicina preventiva y de salud pública es y debe seguir siendo una especialidad médica. El sistema MIR significa médico interno residente y la inclusión en el tronco médico supone la garantía de que antes de dedicarse a prevenir o controlar enfermedades, el especialista en medicina preventiva aprenderá cómo son estas enfermedades, los pacientes que las padecen y el trato con ellos, con sus familias y con sus otros colegas especialistas. Així, Xavi, que tenim un debat obert.
Sí, senyora. Millor, com és? Mejor prevenir que curar. Uh-huh. Em diria, a veure, si hem d'anar al metge, hem d'anar al metge perquè ens fa mal alguna cosa. Però si hem previngut abans, una malaltia la podem evitar. I si evitem la malaltia, evitem la medicació i evitem... en aquest cas, o no, l'hospitalització en un hospital... A patir problemes que en el cas de prevenir aquesta malaltia ja no tindrem. És a dir, senyors, prevenim abans de curar. Molt bé, doncs la notícia important avui del blog d'Espai Vital que us porta d'alguna manera que vosaltres aneu a mirar el blog d'Espai Vital. De fet, a través del blog podeu veure aquestes notícies, totes i cada una de les notícies que la Maria treu dins del programa. Podeu també connectar-vos a les 6 emissores municipals que conformen Espai Vital. Podeu escoltar les seves ràdios online a través de la pròpia pàgina web o descarregar qualsevol dels programes d'Espai Vital clicant a la part dreta de la pantalla. Ja ho posa, descargar o escuchar programa a la part dreta. Molt bé, doncs ha acabat una mica l'espai del blog d'Espai Vital, al qual també podeu enviar suggerències mitjançant un correu que tenim al blog, que és radioespaivital@telefonica.net. Repeteixo, radioespaivital@telefonica.net. Seguim endavant.
Espai Vital, el primer programa adaptat de les ones.
Molt bé, doncs, Maria, què et sembla si fem un tomb per les diferents emissores que conformen l'Espai Vital per conèixer les últimes notícies en quant a sanitat? Som-hi?
Em sembla perfecte, som-hi.
Te subes al cotxe?
Me subo, a la moto.
A la moto, doncs vinga, a la moto. Doncs la moto que arribi a Cerdanyola, allà es troba el Xavi Poza, que ens avança la crònica per avui. Xavi, bon dia.
Hola, Xavi. Aquest mes d'octubre ha començat els tallers de memòria dirigits a les persones grans de Cerdanyola i organitzats pel programa de Gent Gran Activa. Els tallers de memòria són una activitat de caràcter preventiu i amb la que es treballen tècniques i exercicis d'estimulació cognitiva en les fases de registre, retenció i record, amb l'objectiu de prevenir la pèrdua de memòria relacionada amb l'edat. Els tallers es fan en grups reduïts de gent de l'àrea social de l'Ajuntament de Cerdanyola i estan dinamitzats per uns professionals de la Creu Roja. Els grups ja estan tancats, però les persones que vulguin participar en properes edicions dels tallers es poden inscriure a la recepció de l'Ateneu de Cultura de la ciutat. D'altra banda, aquesta setmana comença el taller de relaxació i ioga per sentir-se millor, organitzat conjuntament pel programa de Gent Gran Activa de l'Ajuntament i el Centre Barcanova Montflorit. En el taller participen persones de més de 60 anys de Cerdanyola i persones amb discapacitat psíquica. Es tracta d'un projecte que es va iniciar el gener del 2010 i que fins al moment ha estat molt ben valorat tant per l'organització com pels participants. L'activitat pretén assolir un doble objectiu: la promoció de la salut i la qualitat de vida mitjançant la pràctica continuada de les tècniques de ioga, l'exercici de postures, pràctiques respiratòries i de tècniques de relaxació, així com la creació d'un espai de relació que permeti el coneixement mutu, la interacció i la superació de prejudicis a través de les diferents experiències relacionades, com ara balls terapèutics, massatges o jocs. Això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Xavi Poza. Des de Cerdanyola Ràdio ens anem cap a Ripollet. Allà es troba la cap d'informatius de Ripollet Ràdio. Ella és la Reme Herrera.
Hola, Xavi. Avui a l'Espai Vital volem recordar que des del passat 3 d'octubre s'està portant a terme la campanya de vacunació de la grip. Enguany, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha distribuït 1.270.000 dosis de vacunes. A Ripollet l'any passat es van vacunar unes 4.000 persones, que suposa entre el 50 i el 60% de la població de risc. La durada prevista de la campanya serà de 2 mesos. La vacuna d'aquesta temporada inclou les 3 soques recomanades per l'OMS, les mateixes que les de 2010, tot i que recorda que les persones que s'hagin vacunat l'any passat ho tornin a fer enguany, ja que és possible que la immunitat s'hagi reduït. La campanya d'enguany vol insistir en la importància de la vacunació de la gent gran, un dels grups de persones que tenen un alt risc de complicacions si pateixen la grip. També s'inclouen en els grups de risc les persones que pateixen certes malalties cròniques, les internades a institucions tancades, les dones embarassades i les persones amb obesitat mòrbida. A més, s'han de vacunar altres col·lectius com els treballadors sanitaris, policies i bombers. Les persones a les quals està indicada la vacuna poden rebre-la gratuïtament al seu centre d'atenció primària de salut. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Rem Herrera. Des de Ripollet Ràdio anem ràpidament cap a Barberà. Allà es troba Judit González.
Salutacions. Aquest dimecres 19 d'octubre se celebra una nova jornada per commemorar el Dia contra el Càncer de Mama, un dia que té com a principal objectiu conscienciar la població de que un diagnòstic a temps és la millor solució per fer front a aquesta malaltia. La Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barberà instal·larà una pancarta informativa a l'Ajuntament per conscienciar la ciutadania sobre la lluita contra aquesta malaltia. A Espanya cada any es detecten prop de 22.000 nous casos d'aquest tipus de càncer. De fet, el càncer de mama és un dels tumors que més pateixen les dones del món occidental. Per aquest motiu, les campanyes de detecció precoç, així com els programes de mamografies, entre d'altres accions, són tan necessàries actualment. Així, coincidint amb la celebració en tot el món del Dia contra el Càncer de Mama, la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barberà del Vallès vol recordar que aquesta és una malaltia que pot detectar-se a temps. Per aquest motiu, les seves sòcies instal·laran una pancarta informativa a l'Ajuntament de Barberà per conscienciar la ciutadania sobre la lluita contra aquesta malaltia. A més, l'entitat repartirà díptics informatius al Mercat 11 de setembre sobre la prevenció i el diagnòstic precoç. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Judit González. Gràcies, Judit González, per la crònica de Barberà. Anem ràpidament cap a Montcada Ràdio. Allà es troba Sílvia Díaz.
Hola, salutacions des de Montcada, l'Espai Vital. Avui us parlem d'una iniciativa que per primer cop es fa al nostre municipi. Una unitat mòbil de l'Institut Oftalmològic Barceloní Tres Torres, amb la col·laboració de la Regidoria de Salut Pública i Consum, visitarà Montcada i Reixac del 24 al 28 d'octubre per prevenir el glaucoma i la degeneració macular. El vehicle s'ubicarà durant 5 dies en un lloc diferent, de 10 del matí a 6 de la tarda, de manera ininterrompuda. Els espais on s'instal·larà són, per aquest ordre, la plaça Lluís Companys, davant l'ambulatori de la zona centre, el Casal de la Mina, la Casa de la Vila, el Casal de Montcada i Reixac i el Centre Comercial El Punt, a Marrambinyo. Les proves se'n recomanen a persones més grans de 55 anys. Com a glaucoma es coneixen un grup de malalties que provoquen un dany progressiu del nervi òptic que s'agreuja amb l'edat, comportant una disminució del camp visual. Si no es tracta a temps, es pot perdre la visió per complet. En la majoria dels casos, el malalt no és conscient que pateix glaucoma fins que no ha perdut gran part del camp visual. Tenen un major risc de desenvolupar la malaltia les persones més grans de 60 anys, amb famílies directes que han tingut glaucoma, amb alta miopia o altres problemes visuals, o bé les persones de raça negra o asiàtica. Això és tot. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Sílvia Díaz, i anem cap a Santa Perpètua de la Moguda. Allà es troba Estrella Núñez.
Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha programat per aquest any un curs de natació adaptada adreçada a persones amb discapacitats. L'horari és els dissabtes de 11:15 a 12:15 i de 12:15 a 1:15. L'associació Espiral Catalunya, amb seu al nostre municipi, ha aconseguit el compromís de la regidoria de reservar un nombre de places per als membres de l'entitat. Espiral, per tant, avisa els seus socis que, si volen participar, han de contactar al més aviat possible amb l'entitat per fer la reserva. Aquesta manera d'actuar també es fa amb l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua i també amb la FEFAC, l'Associació d'Afectats i Afectades de Fibromialgia i de la Fatiga Crònica. Per gaudir del descompte de discapacitat, cal acreditar un mínim del 33% de discapacitat reconeguda. Aquest curs de natació adaptada és una activitat que normalment du a terme la regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Santa Perpètua any rere any. Això és tot des de Santa Perpètua. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent, Estrella. Anem ara cap a Sabadell. Allà es troba la Núria García.
Salutacions des de Ràdio Sabadell. Dos ambulatoris sabadellencs ofereixen des de gairebé fa un mes tallers psicoeducatius per controlar l'ansietat i l'estrès. L'objectiu és evitar que aquestes afeccions passin a majors i es converteixin en una patologia que cada vegada afecta més persones, la depressió. Els tallers es realitzen als Cap Sud i Creu de Barberà i és que ningú s'escapa de poder patir per diferents motius episodis d'angoixa, ansietat o estrès. Problemes a la feina, la marxa d'un fill de casa o els cada cop més habituals problemes econòmics posen al límit les capacitats psicològiques de les persones, amb la intenció que afeccions com l'ansietat o l'estrès puguin convertir-se en una malaltia mental com és la depressió. Aquests dos CAP realitzen tallers psicoeducatius adreçats a les persones que es puguin trobar en aquest tipus de situacions. A banda dels CAP Sud i Creu de Barberà, aquests tallers també s'han dut a terme en edicions anteriors als ambulatoris de Sant Oleguer, Nord i la Pan Marinals. Pel que fa a la comarca, també es realitzen el CAP Sant Quirze i el de Camperallada de Terrassa. És tot des de Ràdio Sabadell.
Això és Espai Vital.
I amb aquesta Big Bang que ens recorda que el Festival de Blues de Cerdanyola ja està en marxa i que us recomanem des d'Espai Vital. Aneu a visitar-ho. De fet, el director del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola és l'Oriol Carbonell. I l'Oriol Carbonell és una persona discapacitada, amb cadira de rodes. Què vol dir tot això? Que no perquè vagis amb cadira de rodes no has de fer les mateixes coses o millors que les persones que van a peu, com tu i com jo. Molt bé, dit això, què us sembla si escoltem el segon capítol de la versió radiofònica de Alta Sensibilitat, Una vida rota por el ictus? Escoltem-la.
A continuación, les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Espai Vital.
Dos ositos de peluche me sonríen a los pies de mi cama. Uno de ellos lleva un cartel donde pone «Ponte bien». Y el otro abraza sobre su barriga un corazón rojo bien grande con la palabra «Love». Ya no sé leer. Mejor dicho, Ya no sé qué significan las palabras, pero mi cerebro todavía mantiene la capacidad de reconocer iconos y me engaña con una falsa sensación de lectura. Es por ello que entiendo que este animalito me desea amor y lo miro con compasión, porque es un muñeco deforme, con una oreja más grande que la otra y los pies desproporcionados. ¿Quién lo habrá traído hasta mi habitación? De hecho, tenemos bastante en común. Ahora que la conciencia vuelve poco a poco a mi cabeza y empiezo a percibir el estado de mi cuerpo, el frío ha dado paso a la incomodidad y la angustia. Me han vestido con unas medias que cubren mis piernas desde las ingles hasta las puntas de los pies. Sirven para estimular la circulación, activando el riego sanguíneo sobre mi musculatura entumecida. Me molestan, quisiera arrancarlas, pero también me ayudan a comprender que debo de llevar bastante tiempo sobre esta cama. En realidad, cerca de 15 días en los que he dejado atrás la muerte, el coma, las horas críticas, la intubación y la suma de todo esto está escrita en mi historial clínico. Hemiplejía del lado derecho. Posiblemente podrá recuperar la movilidad de la pierna y el brazo con rehabilitación en un centro de trauma. Afasia del habla, también con opciones de recuperación, incontinencia, etc. Desde la bienvenida de los ositos, he intentado hablar y averiguar realmente dónde estoy, qué me ha pasado y sobre todo cuándo saldré de aquí. Tengo 24 años. Así que me digo a mí misma que esto no puede ser tan grave. Soy enfermera. Sé perfectamente qué capacidad de recuperación tiene un cuerpo joven como el mío. Por lo tanto, aunque todavía no sé cuál es mi diagnóstico final, sospecho que este estado es transitorio. ¡Por Dios! ¡Solo soy una niña! Diego, mi hermano, me aprieta el brazo y me mira. Manu llora. Tengo dos hermanos más mayores que yo y con un carácter totalmente opuesto. Uno, el hermético, y el otro, el sentimental. Han sido siempre así, desde pequeños. Diego se acabó en excelente en un examen decisivo y ni se inmutaba. Su calma y estabilidad eran tan grandes que nunca sabíamos a ciencia cierta cómo le iban las cosas. En el otro extremo, la transparencia y la efusividad de mi hermano mayor Manu. Me sabe mal verle ahora tan desencajado, llorando con este desconsuelo. ¿Se puede? ¿Estás despierta? ¡Hola! Las visitas se van sucediendo. Es curioso, porque la mayoría de esta gente no la reconozco. Pero se pasean por mi habitación, dirigen unas cuantas palabras de apoyo a mis padres y me miran como si todavía estuviera adormecida o muerta. ¡Diantre! Ya podrían largarse todos. Empiezo a sentirme como un espectáculo de feria y me joden profundamente estos gestos a medio camino entre la hipocresía y el morbo. Abro la boca y solo me salen balbuceos ininteligibles. Me pongo de mal humor porque quiero ir al baño y nadie me entiende como para comprender qué significan estos sonidos guturales, acompañados de miradas insistentes y señales con la mano izquierda. Me han tachado de incontinente cuando en realidad lo que soy es un ser cautivo. Me encuentro atrapada dentro de mi cuerpo y este perezoso no acaba de responder a mis órdenes. Años después de esta escena, conocí el testimonio de Jean-Dominique Bauby, redactor jefe de la revista Elle, que también sufrió un accidente cardiovascular a los 43 años de edad y que, como yo, vivió paralizado, encerrado en sí mismo y siendo víctima de una tortura llamada Lockheed Syndrome, es decir, el síndrome del encierro interior, o mejor dicho de otra manera, cuando tu cabeza intacta funciona como siempre, pero no tienes ningún medio físico para comunicarte. Jean-Dominique lo consiguió finalmente e incluso escribió un libro, La escafandra y la mariposa, usando solo el ojo izquierdo y un alfabeto adaptado a su lengua, la francesa. Sinceramente, yo era bastante más afortunada, aun cuando no me sintiera en absoluto así en aquellos momentos. A mi modo, yo compartía el mismo cautiverio de Jean-Dominique, probando de comprender a los médicos, a mis amigos y a mi familia, buscando pistas sobre qué estaba pasando y, sobre todo, haciendo esfuerzos gigantescos para encontrar alguna manera de comunicarme, de decir cosas tan sencillas como: ¿alguien me puede ayudar a salir de esta cama, ir hasta el servicio y mear como una persona normal? Me duele todo el cuerpo. La culpa es de mi impaciencia, puesto que mis colegas, todos ellos enfermeros y doctores, han establecido turnos para cuidar de mí. Me limpian, me cambian de postura, me hacen masajes y me hablan constantemente. Bueno, también me lloran, como mi hermano Manu. El grupo formado por Vane, Arancha, Ana, Elisa, Adela, Noemí y Rugger cumple un horario estricto, comprometido con mi recuperación, avanzándose a las directrices de los médicos responsables de mí, discutiendo las pautas y enfrentándose incluso con violencia a la inoperatividad de los protocolos estándar. No tengo proyección de futuro. Este continúa siendo el veredicto de los médicos 2 semanas tras el ictus. A pesar de todo, he hecho unos avances gigantescos. Con mi mano derecha apreté durante unos segundos la mano de Diego. He conseguido una vez que me condujeran hasta el servicio a tiempo y he escrito la palabra clapping en una hoja para pedir a mi amigo David que me diera pequeños golpes en la espalda y desenganchar la mucosidad que me estaba ahogando. Por unos instantes, el espejismo de la escritura nos ha hecho pensar que esta sería la manera de comunicarme, la manera de salir del cautiverio físico dictado por mi cerebro. Solo ha sido un reflejo pequeño de lucidez, una palabra escapada de algún rincón de mi memoria no afectada. La fascia es una de las secuelas más devastadoras que el ictus ha dejado en mi cerebro. En realidad, me he quedado sin palabras. ¿Qué es lo que significa realmente la fascia? La hemorragia que he sufrido ha afectado mi hemisferio izquierdo, donde se encuentra en la mayoría de las personas la base del lenguaje verbal, además de la motricidad de los miembros del lado derecho del cuerpo. Recorro constantemente con los ojos mi alrededor, la gente, el sofá roto, desgastado y viejo, la orquídea que Gloria, la amiga de mi madre, ha dejado en el quicio de la ventana, las postales, las fotografías, y vuelvo a los ositos. Mi mano izquierda, libre del ictus, me sirve ahora para señalar cosas, pero me enfado, me impaciento y uso la mirada para transmitir toda esta rabia que me crece dentro. Abro los labios, miro a mis padres pendientes de mí en todo momento y, como un recién nacido, digo mi primera palabra. ¿Estoy? La alegría los desborda, como seguramente debió ocurrir el día que pronuncié las palabras papá o mamá. Poco después, acompaño la proeza con una segunda aportación. Significa: he vuelto al mundo con un lenguaje bastante limitado y reclamando saber dónde estoy y qué significa toda esta situación.
Y hasta aquí, Alta Sensibilidad, un libro sobre el ictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de Plataforma Editorial.
Estàs escoltant Espai Vital.
Continuem a l'Espai Vital i ara entrem en un nou espai. Es diu Salut. El fa Juanjo Junqueras i és un espai que ens arriba a través de la sindicada.
Salut.
Segons els darrers estudis sobre consum de drogues, tant a Catalunya com a Espanya, l'alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides per als adolescents, seguides de prop del cànnabis. Avui en aquest espai parlarem d'una d'elles.
Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
L'alcohol i preferentment el seu consum entre els joves ens ocupa. Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Clara.
Hola, moltes gràcies.
Quina és l'edat d'inici en el consum d'alcohol?
Doncs l'edat d'inici està al voltant dels 14 anys, aproximadament.
Una edat molt prematura, eh?
És prematura, però és una edat que ha anat pujant. O sigui, abans estava al voltant dels 13, o sigui que, bueno, és prematura, però ha sofert una miqueta de pujada.
Escolta, hi ha diferències per sexes?
En el consum, per edat d'inici no, pràcticament està al mateix nivell entre nois i noies. Després hi ha diferències per sexes, però ja estan més al voltant dels efectes, de com els afecta l'alcohol.
La primera impressió que un té és que sembla que els homes, els nois, puguin beure més, no? Però no hi ha diferències en quant a sexes es refereix, eh, Clara?
Bueno, els nois sí que és veritat que fan consums més intensius que les noies. Mm-hmm. Això sí que és veritat. O sigui, diguem-ne que quan parlem de consums intensius estem parlant d'episodis d'abús, de lo que podríem dir de borratxera, i això sí que es dona més en els nois que en les noies.
I per què comencen els joves a beure alcohol?
Per què comencen? Doncs generalment comencen perquè els agrada, perquè d'aquesta manera es relacionen millor, o bé els ajuda a sentir-se més segurs amb el seu grup d'iguals, amb els altres joves amb els que estan, i diguem-ne que els efectes que els hi proporcionen doncs els interpreten o els valoren com a beneficiosos, com a positius. Pensa que ells, l'alcohol, dintre de la nostra cultura, es veu com des de la normalitat, perquè està present ja des de ben petits en reunions familiars, tertúlies, celebracions. Llavors, per ells el tema de consumir alcohol ho veuen com d'una manera molt normalitzada.
I quin tipus de begudes consumeixen més els joves? Hi ha alguna que sobresurti?
Home, diguem-ne que el consum el podríem desdoblar, no?, entre setmana i en caps de setmana.
Sí.
Quan parlem d'entre setmana, el consum més predominant pot ser de begudes del tipus cervesa, per exemple.
La birra, eh?
La coneguda birra,
sí.
I tant. Però, en canvi, els caps de setmana, com que surten més i van a diferents locals, doncs ja aquí ja predominen més les bebides tipus cubata, xupitos i coses d'aquest tipus. Llavors hi ha una diferència important.
Malgrat aquesta diferència, qualsevol dia és bo per l'alcohol, doncs, entenem, tant dies laborables com els caps de setmana, eh?
Sí, però realment els joves potser sí que fan un consum molt més intens d'alcohol i més concentrat els caps de setmana que durant la setmana. I això també inclús ho reflecteixen els estudis que tenim sobre el consum de drogues de la població més jove a Catalunya i a la resta de l'Estat.
Escolta, i com i de quina manera consumeixen alcohol els joves catalans? Vull dir, que ho fan sol, de forma solitària, amb els amics, en família? Com va això?
No, consumeixen amb amics. Consumeixen amb amics, ho fan fora de casa, fora de l'àmbit familiar. Generalment ho fan doncs, en espais de relació, per on surten ells, en bars, en pubs, en discoteques, però també, de vegades, també evidentment fan servir l'espai públic a través de places, parcs, i també últimament també fan servir l'espai privat. O sigui, a lo millor es troben en casa d'algun dels amics i es munten allà la festeta, generalment quan els pares no hi són.
Escolta, escoltant-te's, jo suposo que a tots, a quasi bé tots, ens ha passat pel cap doncs, la clàssica imatge del botellón, no? Per dir-ho de forma clara i entenedora. No sé, sembla que beure estigui de moda, no? O sigui, una manera de passar-ho bé. Suposo que per l'estimulació temporal, tu em diràs si m'equivoco, una estimulació temporal que pot suposar la ingesta d'alcohol.
Sí, pensa també que l'alcohol als joves el lliga molt, està molt lligat a l'oci, no? De vegades realment juga un paper important i si no es veu, doncs no es veu, sembla que no es gaudirà de la mateixa manera, no? I això, doncs clar, fa que l'alcohol doncs, tingui un paper tan important dintre de la cultura de l'oci dels nostres joves.
Tenim moltes coses que comentar encara entorn al consum d'alcohol per part dels nostres joves, el que no tenim és més temps avui. O sigui que farem una cosa, Clara, si et sembla, d'aquí 4 dies, de forma propera, en continuarem parlant, eh?
Molt bé.
Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies, fins aviat.
Moltes gràcies.
fem Espai Vital compartint-la amb Maria López. Maria, ja estem acabant, eh?
Sí, i jo sento una oloreta, Xavi.
Ai, quanta gana, quanta gana. Avui estrem l'espai de cuina de l'Espai Vital amb una nova persona que ens farà els plats de cuina del programa. Ella es diu Conxita Naudi i avui s'estrena, però ja veureu que de quina manera. Un plat senzill i molt bo. Te lo digo yo que lo he probado. Anem a escoltar l'Espai de Cuina amb Conxita Naudi.
A comer!
Hola, Xavi. Avui et porto una recepta que em sembla que t'agradarà molt a tu i als oients. Mira, us faré una amanida de patates amb anxoves a l'escala. Pels ingredients necessitareu 3 o 4 patates, depèn de les persones que sigueu, una llauna d'anxoves o de pot, el que més us agradi, 2 ous d'usos, oli, una cullerada de mostassa i una cullerada de vinagre, i això és per fer la vinagreta, eh? La preparació molt senzilla. Mireu, poseu les patates ben netes a bullir i quan veieu que la pell ja comença a trencar-se ja veureu que és que estan cuites. Un cop això, les retireu i les deixeu refredar. Quan estiguin fredes, les peleu i les aneu tallant a rodanxes i les aneu posant en una plata. A sobre hi agafeu l'anxova i l'aneu tallant a trossos. També hi esmicoleu l'ou dur, que quedi tot barrejat. I a part, fareu la vinagreta. Agafareu l'oli, la mostassa i la cullerada de vinagre. La remeneu bé i això ho tireu per sobre. En aquesta amanida hi entra també que podeu posar uns cogombres de vinagre, tallets petits, també unes tallaruques de pernil i, en fi, això és, el millor és posar-ho a la nevera i servir-lo fred, eh? És molt més bona. Doncs jo crec que res més fins ara. Espero que la feu i la disfruteu. I bé, fins la setmana que ve.
Això és Espai Vital.
Millor dit, això era Espai Vital. Maria, gràcies per haver estat amb nosaltres avui.
Gràcies a tu, Xavi, i a totes les persones que ens escolten.
Doncs, i pel nostre tècnic, el Pató. Jordi Puy. Un petonem molt fort.
Us deixem, ens cuida molt.
Us deixem amb Manel, que dic jo, és un grupo? I el Jordi em diu, sí que és un grupo. I dic, pues Manel, jo ho sé per una persona. Manel, doncs vinga, escoltem-lo. Apa, adeu.
Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut ni sospiteu que gent com jo estem esperant, i que simpàtic
simpàtics que se us veu i quin mal devia fer. M'ho imagino, ho intento i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom. Però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans. Oh, meu dit, resseguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Benvolgut, ho deixo aquí, que sé que ets un home ocupat. Suposo que és moment d'acomiadar-me esperant. No haver-te emplenyat massa, no haver semblat un boig. Que la força ens acompanyi, adeu, fins sempre, sort. Per si un dia ens creuem, ja em disculpo que em conec. Faré d'home seriós, esperaré darrere dret. Mentre tu li fas brometa, veig que ara els busques alts. Mentre tu et reivindiques com molt més elegant. Farem adeu i marxarem i ell em dirà que t'ha vist vell. I pas a pas ja estaràs tan lluny com el cretí que abans d'entrar a història li tocava el cul arrambant-la contra els arbres del costat d'un institut. Ai, pobrets meus, com s'haguessin espantat si entre els matolls sortim tu i jo, dient ei, aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu fent lloc, que estem esperant.